Digues Com, de dilluns a divendres de 8 a 2 quarts de 9 del vespre i els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Miquel Giménez.
Llavors, senyores i senyors, ja som aquí! Què tal, els canelons? Bé? Sí? De 3 a 4 és aquella hora tonta que la gent o està menjant els canelons o els està feint, o sempre hi ha la tieta que diu jo voldria una mica més. No, tieta, el colesterol. Bueno, escolti'm, per, diguéssim, mirar que aquest trànsit entre el caneló i la digestió sigui més de bon país, nosaltres venim a parlar sempre del mateix. Aquesta finestra que hi tenim oberta a les escoles, als profes, a les senyors, a la comunitat educativa i, en definitiva, el més important, a la infància. La mainada, que és aquest material sensible, tan xulo, que depèn de com el girbem, doncs pot anar millor, pot anar pitjor, però que tots i totes hi tenim l'obligació de que sigui el millor possible. Tot i que és diumenge, escolteu, hem convidat avui a 5 representants d'entitats, ONGs, associacions dedicades a la infància en diferents àmbits, en el de la formació, protecció davant dels maltractaments, atenció i amb una trajectòria, com es diu normalment, de solvència contrastada, en la defensa pels drets de l'infant. Per fer aquestes coses, esclaves, es diran, i aquest què? S'ho fa sol? No, hija, no. No, hija, no. Hi ha un equip al darrere que déu-n'hi-do. D'entrada, hi ha una senyora que fa guions, fa producció, es capbusa a internet i diu, què fa aquesta dona ara? Està nedant com l'Esther Williams i, a més, porta un penjoll avui que pesa més el penjoll que ella. La senyora Laura Balaguer! Remenant els botons i fent que això rutlli com ha de rutllar aquest pedazo de tècnico, que és el senyor Ivan Arroyes. No podem prescindir de la nostra deessa particular, aquesta mena d'icona que tots tenim present, que és la patrona, permeteu-me aquesta petita blasfèmia, la patrona dels tècnics i les tècniques, la gran Anna Mauri. La sotsdirectora del programa, que és la que mana, en definitiva, jo aquí no hi pinto res, no? Talla el bacallà, ella sí, ella talla el bacallà i diu això s'ha de fer així, això s'ha de fer aixà, etcètera, etcètera. I què els hi haig de dir? La senyora Elena Domínguez. I aquí davant del micròfon, el seu amic, Miquel Giménez. Doncs sí, avui no fem resum del que s'ha fet el Digues Com al llarg de la setmana, no hi portem cap personatge famós perquè la mainada el pugui posar en un compromís preguntant-li tot allò que li surti de dins. Ja hem tingut dos, hem tingut dos polítics ja, El primer va ser el Xavier Trias, tot un senyor de Barcelona, i després va venir l'Alberto Fernández Díaz, que, bueno, va quedar, els nanos van quedar encantats. Clar, ell ja és de l'Espanyol, i tots eren del Barça, menys un que era de l'Espanyol. I va dir, calla, que n'hi ha més! Hi ha molts de l'Espanyol, home, no ens hem de barallar per aquestes coses. Però avui, en lloc de portar polítics, hem portat gent que és tan o més important. Perquè hi ha gent que forma part d'això que en diuen la societat civil, com si n'hi hagués una de militar, però bé, és igual. Gent que treballa per i amb la infància. Gent que en sap molt del que es cou el dia a dia. D'aquells racons potser més durs. També dels racons més lluminosos, perquè tot no és dolent a la vida. I fem un programa especial, ja us ho vaig dir el divendres, El que avisa no és traïdor. Tenim uns convidats que han vingut a parlar d'això, de la infància. Ara els presentarem, però ja els hi avanço a la bestreta, que són 5 persones dedicades a picar pedra. Són picapedrers i picapedreres, Després els hi miraré les mans. Aviam com anem de callos, no, que no en tenen. Però el cervell sí, de tants anys i de vinga i de som-hi, tot i que són joves. Ara aquí tampoc hem de dir, quan diem molts anys, volem dir molt temps de vida, però això dels anys és relatiu. Els hem volgut convidar per fer amb ells alguna cosa similar a una taula rodona, perquè volem parlar d'infància, però des d'una vessant més teòrica de la que hi estem acostumats al programa. Vostès estan acostumats a escoltar els nois i a les noies, els professors, a les professores, però aquesta vegada diem, i si ens ho mirem des de l'altre cantó, de la gent que hi estudia, que hi treballa, que hi reflexiona, que hi practica, tot el que és això que nosaltres vivim molt el viu dia a dia, però mirant-s'ho una mica, a veure, i el conjunt què dona? La suma què fa? 2 + 2 sempre són 4, tractant-se d'infància, o no, o potser no. Ho fem aprofitant que fa tot just 3 dies es celebrava el Dia Universal de la Infància, i, en fi, clar, la primera cosa que s'ha de fer quan un convida gent a casa és donar-los alguna cosa de menjar, doncs no els hi hem donat. No, els hi hem donat aigua, mira, això va com va. Tots han vingut dinats a casa, ja. No, gràcies, no, molt educats, Algú deu haver pensat, o si m'he pensat que fotria un xeflis. No, aquí som austers, som austers. Els anem presentant, presentarem el senyor Jordi Cots, que és doctor en dret, pedagog i mestre cofundador de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, ha estat també exdirector de diferents centres i actualment és secretari de la Comissió de la Infància de Justícia i Pau. Una salutació a la gent de Justícia i Pau, que fa molt bona feina. I a més, durant 7 anys, va ser adjunt al síndic de Greuges, Déu-n'hi-do, per la defensa dels drets dels infants. Senyor Cots, benvingut al programa i gràcies per ser-hi.
Oh, encantat, home.
Home, no, l'honor és nostre perquè veníem diumenge, mare de Déu, senyor. Diumenge, jo sempre dic diumenge, diumenge no ho dic mai. Jo dic diumenge i tatiboques. Són dues coses catalanes que em fan molta gràcia. En Joan Maria Villena, llicenciat en psicologia, president de l'associació Diumira, que està fundada el 1987, que ja ha plogut una mica. Hauria pogut ploure més, però ha plogut una mica. Treballa amb la vessant formativa de la infància i l'adolescència i per la difusió i promoció de valors socials i culturals. I és també, es veu que tenia l'home, no en tenia prou, diu, ah, una altra cosa, vinga, és també president de la taula per la infància i l'adolescència a Catalunya, la TIAC, que es va constituir el 2007. Senyor Villena, també benvingut al programa i gràcies per ser-hi.
Gràcies, content per estar en un programa d'infància, que n'hi ha molt pocs, i menys que siguin ben fets.
Gràcies, molt amable. Espereu, encara tinc temps d'esgarrar-ho jo. Vostès no ho esgarraran segur, però jo sí. La Maria Eulàlia Palau. La Maria Eulàlia és llicenciada en psicopedagogia, que és una paraula dificilíssima per dir a la ràdio sense embarbussar-se. Vaig a tornar-ho a dir, això. Psicopedagogia, oh, que bé. I professora associada de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pertany a l'Organització Mundial d'Educació Preescolar i és la presidenta de ACIM, Associació Catalana per la Infància Maltractada. Maria Eulàlia, moltes gràcies per ser-hi avui amb nosaltres. Li ho agraïm molt.
Amb molt de gust. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
No, faltaria més. No troba faltarà res de menjar ni això, no?
No, amb l'aigua va bé, perquè és un bé preciat i sobretot darrerament ho hem pogut comprovar.
I tant que sí, ja té raó amb això, eh? Bé, fa uns quants mesos anàvem tots de corcoll, que no plou, i ara tots, oh, com plou! No estem mai contents. La Sílvia Hernández, que ve com a representant de l'ONG Save the Children, que treballa a nivell nacional, estatal, internacional per a la sensibilització i promoció dels drets dels infants. Nascuda el 1919, no la Sílvia, sinó Save the Children, va ser la primera ONG d'infants, fan una feina extraordinària i tenen implicats i implicades personalitats de tota mena i bueno, tenen una capacitat de convicció que ja m'agradaria tenir-la a mi quan vaig a comprar les llonces a la carnisseria, que m'exigeixen el pagament rigorós. Benvinguda i moltes gràcies per ser-hi avui també aquí.
Eh? Moltes gràcies, Miquel, a vosaltres.
I en Jaume Clopés. En Jaume Clopés és el president de la FEDAIA, que és la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència. Forma part també de la Junta de l'Observatori dels Drets de la Infància, molt important això, molt important. I és gerent també, com que tenia feina, tots trobo que van descordats de feina vostès. I és gerent del Centre de Formació i Prevenció de Mataró. Senyor Clopés, benvingut.
Moltes gràcies, estic content de veure'l, eh? Home, ens faria falta això que he parlat de l'àpat, del dinar.
Sí.
Estic content.
A veure si ho podem arreglar, senyora Balaguer. Una de braves pel senyor Clopés. Fem-ne dos, potser no, perquè farem curt. Una de braves. Bé, a veure, aquí hi ha molts dubtes, perquè, esclar, la gent barreja conceptes, la gent no en sabem, vosaltres en sabeu més. Primer dia universal de la infància, això es fa el 20N, menys mal, per compensar una mica, celebra el 20N, que dius, home, que celebres avui? Però la gent us admira una mica de... Però que celebres avui? Jo celebro, doncs, el dia universal de la infància. Una mica d'esglai, això, eh? Anem a veure, fem una mica de balanç, si els sembla. Jo els hi prego que parlin i intervinguin lliurement, en el ben entès que, com que tots són bona gent i de bona casa, i això no és una tertúlia d'aquestes de la tele, doncs jo tots mantindrem les formes, jo no hauré de fer res. Així em guanyo la vida, jo, ja ho veuen. Fem parlar els altres. Com va transcorrer aquest 20 de novembre passat? És a dir, que va anar bé? Quines coses es van fer?
Bé, diguem-ne que és una data important, no?, que s'ha d'aprofitar. Tenim les organitzacions que treballem amb la infància, tenim 24 hores per aprofitar una mica aquest estat d'anestèsia de la societat per fer conscienciació, que es diu. El que passa que a vegades costa molt, perquè estem darrere de, em sembla que hi ha 50, bueno, al voltant de 40 dies internacionals de diferents temes, que també pretenen, no?, conscienciar a la gent perquè d'alguna manera doncs se'n toquin compte de quines són les necessitats de la nostra societat, no? Però bé, ho hem d'aprofitar, jo crec que està bé. En el camp dels professionals, com que hi havia molts actes, jornades, doncs sí que ho hem aprofitat, des de posar-nos al dia amb la informació, bàsicament, sobre els drets dels infants, però també ho hem aprofitat per fer aportacions, perquè els nostres col·lectius no només treballen directament a treballar el dia a dia amb els infants, sinó que a més fan propostes, i per tant aquest dia també és un dia que s'aprofita per fer aquestes propostes i fer-les arribar a l'administració, que també en definitiva és a qui d'alguna manera ens ha d'acompanyar també amb el progrés i amb el futur de la infància.
El senyor Clopés ficava el dit a la nafra perquè deia, bueno, si hi ha masses dies internacionals, jo ara faré d'advocat del dimoni, si m'ho permeten, val? Un amic meu que sabia que anava a fer això, perquè tinc dos d'amics, per tant, aviat està enllestit això, però bons, dos però bons. Li diu, escolta, pregunta'ls una cosa, digue'ls si això de tants dies internacionals, de tantes coses, no poden acabar embafant a la gent i dir, bé, és un dia més. Com es pot fer per conscienciar la gent de que realment, i després en parlarem, hi ha molts llocs, dissortadament, bona part de tot el planeta, on la infància les passa magres. Això de tenir-hi un dia especial beneficia o perjudica?
Bé, jo crec que és bo que qualsevol iniciativa que afavoreixi el desenvolupament d'algun tema, en aquest cas de la infància parlem sobretot de la participació, però si diem sempre que la visibilitat dels nens i nenes és molt escadusser en tota la societat, doncs el que no està bé és centrar-ho només en un dia, no? Per tant, tots els actes que s'estan fent aquells dies estan molt bé, però serà important que siguem capaços de traslladar aquesta activitat durant tot l'any.
Ara una cosa, això que deia el senyor Villena m'ha fet pensar. Quan pensem en termes d'infant, d'infància, clar, el que ens ve al cap és el nadó, diguéssim, el nen petit. Què entenem per infància? Què hi entenen vostès per infància?
Home, nosaltres, i suposo que la comunitat internacional, a partir de la UNESCO, entenem per infància tots els humans des de 0 fins a 18 anys, és a dir, fins a arribar a la majoria d'edat.
Jo conec gent de 50 com jo que no cregui, eh? Podria ser catalogat també com un infant...
O com a bons nens.
Gràcies, molt amable, Déu li pagui, eh? Perquè ha quedat molt bé. Escolti'm, hi ha reptes aquí, segur que hi ha reptes, i que, tot i que vivim al primer món, diuen, veurem què passarà amb això de la crisi, però jo veig que hi ha moltes mancances. Diguin-me la primera mancança que vostès hi troben a faltar en el primer món, i després ja hi passarem al tercer.
Si em deixeu amb la paraula encara,
sí,
jo penso que en el primer món, precisament, perquè tots anem molt atrafegats i els pares fan moltes coses i tothom té moltes coses i una agenda molt plena, la primera cosa que trobem a faltar és escoltar els infants. O sigui, els infants no necessiten més plays, més jocs, més compres, més té, més et donaré, sinó que necessiten al seu costat adults que els estimin seriosament, i que, a més, els escoltin. I que els tractin com a persones, no que els tractin com a ninots. Bé, suposo que ha estat una mica bàrbara dient això, però és que penso que el que fonamentalment ens falta és comunicació persona a persona, no? I aquí, doncs, penso que potser aquest moment de recessió que estem començant a patir en aquest primer món ens hauria de fer plantejar si potser hi haurà menys feina, doncs potser hem de dedicar més temps als fills, més temps als alumnes, més temps als veïns, més temps als nets, i temps d'escoltar, de fer coses junts, d'explicar contes, d'escoltar les seves històries, a lo millor de jugar al dòmino. Vull dir, coses que no demanen diners, que encara que ens hagin retallat el sou, aquestes coses es poden fer, i descobrir que això a tots ens fa créixer i ens manté viu aquest nen que tenim a dintre.
És molt maco això que ha dit, senyora Plau. M'ha agradat molt, eh? És veritat, hauríem de poder passar de la infantesa a ser avis, que són dues coses fantàstiques, ser nen i ser avi. Això del mig és molt, molt feixuc i molt emprenyador, la hipoteca, no sé què, el jefe, aquestes coses que dius, mare de Déu, senyor. Però aquests dos extrems són fantàstics. Està molt bé el que heu dit. Ara jo em demano, a nivell de protecció, o sigui, aquí a Catalunya i el conjunt de l'Estat, no? Els nostres infants estan ben protegits? Ja hi tenim les lleis que s'hi adiuen? O encara hi ha forats pels quals dius, aquí això no ho estem fent bé? Si demano a vostès que en saben més que jo.
A veure, jo voldria reprendre aquesta idea de que hem de fer, o que s'ha fet, amb un dia internacional dels drets de l'infant, si són útils o no són útils. poden no ser útils, això és veritat, perquè aquests dies es proposen per sensibilitzar l'opinió pública, però esclar, amb un dia és difícil. Ara bé, sí que amb un dia d'aquests que n'hi ha molts, el de la dona, el sense sostre, etc., que hi ha, jo penso que sí que hi han de ser, doncs hauríem de transmetre una mínima informació. De moment quedant-nos amb una informació. I després, doncs mira, a través de tot l'any, com deia en Villena, doncs ja aniríem fent coses. I jo voldria recordar que aquest dia se celebra és l'aniversari de l'aprovació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant. Ara fa 19 anys, en aquest moment. I s'està preparant l'any que ve alguna festa més grossa per recordar que seran els 20, De tant en tant es va recordant. Jo tinc alguns segells a casa que diuen, mira, una emissió per celebrar els 10 anys de la Convenció, etc. Esperem que l'any que ve s'hi torni. Però, informació. Hem de saber, en primer lloc, que aquest text existeix, que aquest text es coneix poc, que hi hauria de ser a cada casa. A la Comissió de la Infància n'hem fet edicions amb la il·lusió que siguin de butxaca, que es puguin portar a la butxaca, si pot ser la butxaca petita, per poder-los consultar sovint. I és un text que respon a totes les coses que diem aquí. Per exemple, la Maria Eulàlia Palau deia la participació. És veritat, és un text que és molt bonic, és molt senzill, és un text jurídic, evidentment, però té un llenguatge assequible. I conté dos menes de drets, els drets civils i els drets socials. Els drets civils són els de la personalitat, ser escoltat, com deia la Maria Eulàlia, poder-se expressar, poder-se associar, etc. I després hi ha els drets socials, que són aquells drets de supervivència, que en diuen, doncs, mira, anar a l'escola, la salut, etc. Home, és evident que els nens i nenes, els infants en general, els drets de supervivència no hi pensen gaire. I, en canvi, el que els interessa són els drets civils. A mi ningú m'escolta, no hi ha dret, jo no sóc res, no em tenen per ningú. Però la societat en general hauria de saber que aquestes dues menes de drets són necessaris, que es complementen els uns als altres, que no hi pot haver supervivència sense ser alguna cosa, perquè si no, de què anar a sobreviure, I al revés. I a partir d'aquí sí que podríem fer una anàlisi dels drets, jo no sé, fins i tot a través d'un mitjà com aquest, de tant en tant es podrien dir, mira, dediquem una sessió als drets civils o dediquem una sessió als drets de participació per anar-los coneguent, per anar-los apaint, per anar-ne parlant. Perquè a vegades quan es diu, mira, els infants tenen drets, hi ha unes reaccions una mica receloses. Hi ha estaments que recelen, per exemple, els pares i els mestres, i és lògic, perquè és clar, prou dificultats tenen per pujar-los en tots sentits, no solament en el sentit material, sinó en el sentit de participació, que encara et vinguin a dir, i a més que tenen drets. Doncs sí, i haurien de saber que els drets ajuden a un diàleg a dintre de la família, que ajuden a un diàleg a l'escola. I és un dèficit tremendo que tenim aquí en el primer món. El primer món, un dels problemes més grossos és que tenim la falsa percepció, i una percepció fins i tot prepotent, de que els nostres infants estan tan bé. Què més volen? Què més volen? Tenim pobresa, tenim moltes coses, però trobo que aquesta suficiència, i sobretot hi ha la idea de que hi ha infants que no s'ho passen bé, que no estan prou ben protegits, etc. Però també hi ha la idea de que aquests infants ja els tenim detectats, ja els tenim controlats, ja se'n cuida l'administració, per tant, no són nostres. Aquest pas que hauríem de fer, de que aquests infants objecte de protecció, com si els altres no la necessitessin, doncs ja està arreglat. Això ens impedeix tirar endavant en una autèntica atenció a la infància. No he contestat directament el que em preguntava.
Déu-n'hi-do,
Però...
Déu-n'hi-do, senyor Cots, el que ha contestat i està molt bé i té molt de mèrit.
Potser és perquè... massa, perdoneu.
No, al contrari, la paraula és seva, perquè és doctor en dret i quan ha parlat de temes jurídics jo me l'escoltava molt atentament, però esclar, com a periodista, però també com a pare, perquè jo en tinc un marrec de 12 anys, que és aquell moment tonto que ens agafa els nois, que l'edat del pavo, que es diu en castellà, que ens dura fins als 85 anys, en el cas dels homes. En el cas de les senyores no s'acaba més aviat. Però és veritat el que dèieu, i us podeu extendre tant com vulgueu. Volíeu dir alguna cosa?
Sí, no, jo, afegint temes aquests que deia de Jordi Cots, doncs, com tots som entitats que defensem els drets dels infants, primer, clar, hem de començar a respectar els nens i nenes i podem començar a considerar-los els nens i nenes com a ciutadans de ple dret, cosa que no es fa i que quan parlem, i això és, només hauríem de dedicar-hi tot un programes televisius importants, locutors i que també coneixedors del tema, tracten a la infància com la canalla, els nanos, etc. I aquests no són nanos ni són canalles, sinó que són nens i nenes, nois i noies, que tenen noms i cognoms. I com bé deies, que abans has parlat de l'avi, no la tercera edat, aquells blocs, no? I quan, sobretot quan ens referim a la infància, doncs no abaixem a veure què és el que pensen. O sigui que un gran dèficit que tenim actualment, a part de la protecció, que en parlarem, sobretot és la participació directa, activa, dels nens i de les nenes. I una bona notícia que l'altre dia, amb motiu de la celebració del Dia Universal dels Infants, va una notícia que la secretària de la Infància i l'Adolescència de Catalunya, de la Generalitat, va dir la voluntat de la Generalitat d'iniciar, acompanyar el procés de que es constitueixi un Consell Nacional d'Infants, de nens i nenes a Catalunya, que tinguin veu pròpia.
Això està molt bé. Crítica a alguns programes de televisió que empren els nois i les noies, sobretot a mi em fa molt de mal a la vista quan són petits, i els hi passen preguntes més o menys enginyoses, però que estan fetes pels equips de guionistes, i li posen el famós davant per lluir-se els nens, i dius, home, això és una manipulació execrable, i que a mi almenys em fa bullir la sang. Jo no sé vostè, la Sílvia, que està prenent notes, que sembla que estigui preparant un examen de tessina. Què en pensa de tot això, la Sílvia de Save the Children?
A veure, jo en principi estic molt d'acord amb el que han dit ara el Josep Maria, abans la Maria Eulàlia i el Jordi, no? La importància de conèixer la convenció i donar-la a conèixer. Des de Save the Children, una de les nostres tasques és fer difusió d'aquesta convenció al públic general, als adults, però també als propis infants. Creiem que perquè es defensin i es puguin promoure aquests drets, primer els hem de conèixer tothom, no? Des dels pares i mares fins a qualsevol professional, no només aquells que treballen directament amb infants, però també aquells que fan, ja siguin polítiques, ja siguin construcció d'edificis, joguines, qualsevol àmbit, no? Perquè a la fi i a la cap tot també es relaciona amb la infància, no? Amb els nens i amb les nenes com a persones que viuen a les ciutats, a les poblacions. Llavors, una mica retomant tot el que estaven comentant, tot el tema dels drets de participació, que segurament sí que és el gran repte. Jo crec que tenim tota la població al primer món. Potser en altres llocs, altres països, tenen altres vies, tenen unes altres trajectòries, altres històries que ja porten anys promovent moviments de participació, i crec que en aquest sentit també cal que mirem cap a aquests altres països. Sí que aquí a Europa o al món occidental també hi ha diferències, també hi ha països que tenen potser més integrat aquest tema, però sí que cal que el que ha comentat dient la senyora Maria Eulàlia, que escoltem, no? Aquest fet d'escoltar d'escoltar-los obertament, realment, no de dir, ara el deixem parlar, vale, ens ho païm i ja està, sinó prendre'n seriosament el que ens està dient aquell nen o aquella nena i intentar, en la mesura del possible, doncs allò, integrar-ho en aquell, aquella causa o en aquell procés en el que el nen estigui participant, ja sigui una cosa de la vida quotidiana a l'àmbit familiar, ja sigui a l'escola, ja sigui en un moment concret, en un acte de participació, en un mitjà de comunicació o en un estament governamental, però sí realment escoltar-lo i tenir-lo present, que aquella opinió és la seva opinió, com a tal s'ha de respectar, no perquè sigui una persona de menys edat ens ho hem de prendre no seriosament, i perquè al fin i al cap és el que s'estava comentant aquí, són actors de ple dret, no? I com a tal ens ho hem de creure. Crec que primer els adults ens hem de creure tot això, per això també hem de donar a conèixer la convenció, perquè no és que ho diguem aquí aquestes organitzacions que avui estem aquí, sinó que ho diu un text que a Espanya es va ratificar ja fa uns anys, el 1990, i que les lleis de les diferents comunitats autònomes i també de l'Estat espanyol es regeixen en funció d'aquesta convenció, també. Llavors, és una cosa que ens hem de prendre seriosament, però és veritat que si no es coneix aquesta convenció, tampoc la població podrà ser conscient. Llavors, és tot com un peix que es mossega la cua. Hem de fer molta feina, que jo crec que totes les entitats que estem aquí representades la fem, hem de fer molta més, hem de treballar amb xarxa, hem de treballar també amb vosaltres, i per aquest sentit s'agraeix aquesta oportunitat també, i hem de, bueno, tenir-ho com una cosa integrada de forma que es vagi multiplicant i que tota la població i els infants coneguin aquests drets. I no perquè diguin, bueno, doncs jo ara, que un nen li pugui dir un adult, ara calla perquè em toca a mi parlar, d'una forma així, sinó perquè també el nen pugui dir, bueno, jo vull parlar, jo vull expressar, i que l'adult realment calli i deixi parlar aquell infant i l'escolti, no? Uns drets relacionats també amb uns deures i a la fi un aprenentatge, no?, dels infants també com a ciutadans que són i com a parts de la vida i del món en el que vivim cada dia, no?
Jo tinc una sospita. Sabeu allò que diu que quan el mal ve del mansa a tots el cansa? Doncs a mi em fa l'efecte que les famílies, els pares i les mares, n'hem fet d'excessió dels nostres deures. Li carreguem els neulers a les escoles, i com que tots anem tan atrafegats i tots tenim tanta feina i és tan important pagar la lletra d'una televisió enorme, que abans hi havia un bufet i una santa cena de tota la vida de Déu, i ara no, ara hi ha una tele que sembla el gran hermano que ens controla allà tot el dia. I jo diria que l'atenció a la infància i aquest amor, en definitiva estem parlant d'amor, l'atenció, l'escoltar, tots aquests conceptes, jo ho interpreto a la meva manera, perdoneu-me, perquè no tinc els vostres coneixements, però es tracta d'amor. Quan dues persones s'estimen, s'escolten, s'ajuden, una es recolza amb l'altra, tot això comença a les cases i comença a les famílies. I si no comencem per aquí, malament rai. Ho veieu així,
Miquel,
vosaltres?
Perdona, Jaume.
Bé, és que jo voldria acabar, perquè amb el torn que hem tingut de paraules, aquesta definició dels drets dels infants,
sí,
que jo estic d'acord, evidentment, amb el que s'ha dit a la taula. També vull recordar que soc membre de l'Observatori del Dret de la Infància de Catalunya, i per tant, com a institució oficial, també, bàsicament, un dels principals objectius que té la divulgació del text de la Convenció, i per tant també fer-la extensa, que la gent sàpiga i entengui aquests drets, però també d'alguna manera vetllar perquè també es compleixi el que marca la Convenció.
Correcte.
Volia acabar una mica això, perquè jo, plantejant aquest tema i una mica amb el tema de la protecció que tu deies, m'ocorria pensar que valdria la pena dir que estem en un moment bo en aquest sentit. És a dir, s'acaba d'aprovar una llei de serveis socials, s'està en l'avantprojecte de la reforma de la llei d'infància a Catalunya i, per tant, dels drets i de les oportunitats. Per tant, és un moment bo, no? Però també és veritat que valdria la pena dir que no només tothom ha de conèixer el text i hem de participar d'aquests drets, sinó també les administracions també tenen obligacions en funció d'aquests drets, no? Nosaltres, com es deien aquí, a Espanya, Catalunya, on no té competència, perquè també Catalunya, el 90, assumeix els drets que marca la Convenció. La Convenció, des del seu començament, diu una cosa molt clara, que és el que s'ha dit aquí, ciutadà de ple dret. Però vol dir, què vol dir ciutadà de plebe, també, no? També vol dir que és l'interès, que s'ha de vetllar per l'interès superior del menor, que s'ha de parlar de la seva part subjectiva, és el seu creixement també cognitiu, emocional, també s'ha de cobrir la seva necessitat, i que també apunta que s'ha de tenir prioritats pressupostàries per atendre aquest tema. Estem parlant dels anys 90. Nosaltres, la FEDAIA ja va presentar el 2005 una proposta de modificació de la llei, que després ha anat evolucionant i l'hem anat treballant, i l'administració també, que és aquest que s'ha convertit en aquest avantprojecte. Aquest avantprojecte té una cosa molt important. Diu textualment que fa el reconeixement del menor com a ciutadà de ple dret. I estem parlant del 2005, estem al 2008, segurament la llei aquesta s'aprovarà el 2010, tornem a estar parlant de ciutadà de ple dret. Per tant, estem parlant altra vegada d'aquello que deia la Convenció als anys 90. La llei de serveis socials reconeix com a primera vegada en el nostre país els ciutadans de ple dret. És a dir, els ciutadans de ple dret també són els infants, els joves, per tant, estem repetint exactament igual. Què vol dir tot això? Vol dir que portem 18 anys, ara és un bon moment, portem 18 anys per estar tornant a adaptar totes les nostres lleis, allò que ja deia la Convenció, el 1990. Tant, aquesta és la realitat d'avui dia. No vol dir que no hagin fet res. En el nostre país hem passat de l'atenció a la infància d'un model molt de beneficència a un model molt més professionalitzat. Però també tenim una situació actual complicada, de crisi, d'equilibris, segurament de desequilibris, a l'atenció de la infància, i tenim un futur que també l'hem d'estar planificant. Aquest futur, l'Einstein deia allò de no penso mai en el futur perquè arriba de seguida. Sí. El futur és el 1990. I volia situar que per acabar el tema, perquè també l'administració té l'obligatorietat de complir, si és que s'hi ha adherit, la convenció. I la convenció diu tots els recursos, objectius i necessitats de la infància han de ser atesos. I aquest és el problema. Com ho fem i com ho farem en el futur. I volia tancar una mica per situar o tancar una mica això que parlàvem del que realment que són també els drets dels infants segons les convencions o la convenció, no?
La senyora Palau havia demanat la paraula.
Sí, jo tenia dels temes que havien sortit fins ara alguna cosa per reforçar. Perdoneu.
No podeu estossegar, aquí, miri, jo jo també estossego,
Ai, que bé,
gràcies. Ui, aquest programa és per més tot. Bueno, tot no, però estossegar.
Però bastantes coses.
Sí.
Bé, jo, des de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, però també com a ciutadana de ple dret, com a mestra, psicopedagoga, doctora en psicologia, orientadora de l'Institut Escola Industrial de Sabadell, veig cada dia la infància, no només la penso, no només l'estudio, no només investigo, no? I aleshores penso que hi ha una cosa que hem de recordar a l'administració, estic totalment d'acord amb el que s'ha dit fins ara, però hi ha altres coses que ens les hem de recordar als ciutadans i els hem de defensar nosaltres, els infants. Si ara jo us porto al camp de la psicologia, no és que tingui per aquí una desviació especial, però penso que hi ha uns agents socialitzadors, que això ho hem sentit sempre, que és la família, l'escola i els mitjans de comunicació. Bé, la família fa el que pot. Tu ho deies, hi ha les lletres, les no lletres, els nens que venen quan no venen, que ploren quan ja no tinc ganes d'escoltar-los. Ja hi entrarem. L'escola, bueno, tenim escola per tothom, però també hem de fer una escola en què s'escolti els infants. Això ho deia molt bé la Sílvia, no? Com fem aquesta participació? Per ara jo, aprofitant que estic en una ràdio, doncs agafo una cosa que tu deies abans, Miquel, deies, hi ha programes que fan una mica de llàstima. Estic totalment d'acord amb tu. Jo, mira, l'any 1983, era abans de la convenció, em vaig convertir als mitjans de comunicació. A casa meva no hi havia televisió, anàvem al cine amb els fills, però ens vam adonar que educar sense televisió era fer extraterrestres. I aleshores, tant a nivell familiar com a nivell escola, vam començar a fer servir la televisió convencional per educar. I això va ser una línia d'investigació que vam obrir el meu marit i jo. Bé, dic això perquè no és una cosa que se'ns acabi d'acudir ara. És a dir, els mitjans de comunicació hi sou, estem en aquest moment, no estem visquent en una tribu africana, per bé que es necessiti tota una tribu per educar un infant, però és veritat que hi ha programes que fan de l'infant un ninot i li fan preguntar coses que no ha de preguntar. Jo recordo un dels primers programes de la nostra TV3, no dels primers de l'any 83, sinó d'un programa d'aquests de masses d'una presentadora important, doncs que els hi preguntaven als infants què és el que fa el pare a casa. Llavors els infants es posaven en boca si el pare no ajudava, si no sé què, si no sé quantos. Això jo vaig escriure en el Consell de l'Audiovisual de Catalunya perquè a mi em semblava que allò anava contra els drets de l'infant. L'infant té dret a tenir pares. I si nosaltres, i si des dels mitjans de comunicació, li estem fent malbé la imatge de pare o li deixem criticar en públic, l'estem deixant sense pare. I un infant sense pare, un infant orfe, és un infant que li faltarà lligam. Jo no estic dient que els pares ho fem tot bé, ni molt menys, però no podem erosionar aquesta figura. Com tampoc podem convertir el nen en un malcriat, que li deixem dir tot, que pot fer les bestieses que vulgui, li hem de dir prou, però li hem de dir ben dit. Tampoc podem convertir el nen en algú que crida amb un avi o que li fa portar la cartera. Potser la cartera porta masses coses, però no li ha de portar l'avi. No? A veure, no us vull agafar molt de temps, perquè tots teniu moltes coses per dir, però a mi em sembla que els mitjans de comunicació ens heu d'ajudar pel bé de tothom, pel bé del mitjà, pel bé dels professionals, pel bé de la nostra societat, a que els infants puguin créixer amb pares, amb dret a la intimitat, per exemple. No n'hi ha prou en posar uns quadrets als ulls d'un infant quan surt amb un diari. Si el que estem dient només és que aquest nen ha mort per no sé què i per no sé quantos. Hi ha moltes més coses possibles a fer. Hi ha programes de bon tracte a la infància. I jo represento a l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, però m'agradaria no representar-la, perquè no n'hi hagués. M'agradaria que tots ens poguéssim dir com tractar bé els infants, com fer-ho des de l'escola, com fer-ho ara que hi ha pocs diners, com fer-ho amb els infants autòctons i els que ens acaben de venir, els que han vingut de, jo què sé, de 4.000 quilòmetres a travessar el mar i els tenim a no sé on, no? A mi em sembla important que no perdem de vista cap de les línies que tenim. Una és reclamar les lleis, però reclamar les lleis fent un bon tracte a casa nostra, fent un bon tracte a l'ascensor, quan pugem i hi ha aquell nen del veí. I si aquell nen fa una marranada, dir-li, ui, et sento cridar moltes vegades, però no mal dit, perquè l'infant té dret al respecte i té dret a ser tractat com una persona, no com un problema, no com aquell que em fa mal de cap perquè li deixen fer. Bé, no us vull agafar més temps, no, perquè si no...
Jo puc fer una... Jo estic d'acord, amb el que dius tu... La veritat és que podríem fer una anàlisi profund de la societat que ens toca viure i trobaríem tots aquests apartats que em sembla que, per la posició que tenim tots nosaltres d'inconformistes i crítics, hauríem i denunciem sempre que podem. No? Però també és veritat que la societat és molt evolucionada, cada dia hi ha canvis, els mitjans de comunicació cada dia estan emetent nous valors, o molts valors, que no sempre són els que... I, per tant, ens trobem també que en el model educatiu la responsabilitat que tenen els pares, però la responsabilitat que també tenim els professionals, és de, finalment, d'aquesta realitat hem de veure com, perquè jo crec que és molt important, com un menor, finalment, pot viure en aquesta societat, i hem de treballar en aquesta línia. Em sembla que és molt important que aconseguir que un menor pugui trobar el seu lloc en la societat, no? A partir de la seva pròpia història, el seu pacte amb la civilització, i intentar fer-ho per tots els mitjans, perquè si no, sempre estarem parlant d'aquesta situació i sempre estarem denunciant allò que se'n diuen infants derrotats, per dir-ho d'alguna manera, no? Vull dir que és veritat tot el que estem denunciant aquí, però que no podem canviar la societat i li donem una volta, anem a aconsellar com s'ha de fer, sinó que alhora, tot això, la crítica jo crec que l'hem de fer, però alhora hem de treballar el dia a dia amb els infants perquè allà on hi hagi una dificultat això es pugui ser superada, etc. Amb les lleis i amb la participació dels altres.
Sí, endavant.
Jo, seguint una mica amb el que deies, parlant una mica més de polítiques d'infància, per dir d'alguna manera, jo reemplenc el que deies, que jo crec que hem d'aprofitar un bon moment que hi ha. Hi ha una sensibilitat en el Parlament de Catalunya, hi ha una sensibilitat a la Generalitat de Catalunya, hi ha una sensibilitat a molts ajuntaments de Barcelona, de Lleida, de Sama, infinitat d'ajuntaments que han posat a la infància com una prioritat, no? I aquest tema l'hem d'aprofitar. El Parlament de Catalunya està fent una sèrie d'activitats amb les escoles, etc. La Generalitat, la Secretaria d'Infància, ha creat l'observatori que deies abans. Ahir vam anunciar l'altre dia el del Consell d'Infants. Estem pendents de l'aprovació de la llei d'oportunitats de la infància. Ahir, el dijous passat, es van fer les primeres jornades de polítiques. Hi ha un pla director, etc. Ara, quin és el problema que tenim? Primer, també ens hem de posar d'acord tot el teixit associatiu per fer un front comú. Però el problema és que les jornades que segurament a totes les jornades que ens van fer se'n van parlar és de dir que el tema de la infància té un ampli consens i una baixa intensitat. Tots estem d'acord. Polítics, càrrecs públics, pares, mares, escoles, etc, amb la infància, tot amb els drets de la infància i tal. Ara, la seva aplicació és una baixa intensitat, que és jo el que crec que hem de canviar, i tu ho deies, la dotació pressupostària. Jo sempre dic, per la dotació pressupostària veiem quin és l'interès polític. Evidentment, l'interès polític hi ha de ser-hi, perquè si no, ja no hi és la dotació, però aquest interès polític i tots aquells esforços que diem, si no van acompanyats d'una dotació que permeti desenvolupar els mitjans necessaris per tirar endavant projectes i programes, llavors ens quedem a mig camí. I aquest jo crec que és el moment que hem d'aprofitar d'acomplir aquestes condicions per poder tirar. D'idees no en falten, de gent, d'entitats, etc.
Jo volia afegir-hi que estem en un moment delicat, jo diria que d'equilibri en el tema de la infància, la situació econòmica del moment, que sembla que és de llarg recorregut, i que ens portarà segurament a una demanda molt més gran d'atenció de desemparament, per dir-ho d'alguna manera. En aquest moment, les institucions oficials, els ajuntaments, els seus serveis socials estan cada vegada incrementant més la demanda, el tema de la pobresa està creixent. El tema de la pobresa és directament lligat en el tema dels equilibris i, per tant, també afecta directament a tota aquella gent que té infants i que, per tant, té dificultats per poder-li donar allò i aquell espai perquè pugui créixer. Per tant, estem en un moment delicat, a més del que tu deies, no? d'exigir que s'avanci ràpidament amb tot el que sigui la necessitat per anar plantejant aquesta infància de futur. No? Jo diria que és veritat que tenim noves lleis, i acabo, és allò que, com que he vist que tenim un piano allà, en l'altre estudi,
sí,
és un moment, la música és bona, perquè estem intentant canviar el futur i plantejar, és molt bona, i la música és bona, excepte quan et cau el piano a sobre. En aquest sentit, volia dir que també hauríem de tenir en compte i exigir també a les administracions que d'alguna manera, quan hi ha aquestes situacions de crisi, reforcin les seves polítiques pressupostàries, perquè si no, el futur que tu deies que hem d'exigir i que ha de canviar no arribarà, perquè no podrem ni atendre en aquest moment la situació que s'està generant. No?
Jo li voldria demanar una cosa al senyor Cots, amb la seva qualitat de pedagog i de mestre, no? Va haver-hi l'informe PISA, aquell famós informe PISA que en fi, tothom ha fet aquí un... No sé, a mi em fa la feta que s'ha fet. S'han fet masses escarafalls, perquè tot és relatiu. I, escolta'm, cada terra fa sa guerra. Però jo li voldria demanar... Vostè creu que realment els alumnes catalans no aconsegueixen aquesta excel·lència? És una paraula que em sembla horrorosa, potser perquè, com que l'he sentit en un altre context, em fa una mica de basarda, no? Però què passa? Quin problema? Sí, allò, sua excel·lència. Dius, ai, no. Doncs què passa amb aquesta excel·lència? Ho estan fent bé, aquests xicots i aquestes xicotes? No ho estan fent bé? Falta disciplina a les escoles? Falten valors? Quin és el problema d'Ortocots?
Falta tot això que dius. Jo penso que sí que falta, I l'informe PISA es basa en unes dades i deuen ser, jo m'imagino que és veritat, les va presentar la Fundació Jaume Bofill, que és una entitat molt seriosa.
I tant.
I per tant ens ho hem de creure. Ara, jo diria que jo sempre he pensat que l'escola és un reflexe de la societat. I si la societat no va bé, l'escola no hi pot anar. Això és una idea molt vella, és una idea de Joan Maragall al final del segle XIX, que deia l'escola no és un factor social, l'escola és un producte social. Diu, una escola serà bona si la societat és potent. I jo penso que en aquests moments la desorientació general afecta l'escola. La disciplina, la qualitat dels coneixements, la il·lusió. I em sembla que això no és derrotista. Això que dic no és ser derrotista, sinó realista. Que no és un pessimista ben informat. Jo no soc gens pessimista, només faltaria. Però sí que jo diria que el que falla és això de fons. No crec que ho arreglin les lleis. No crec que ho arreglin els reglaments. Jo penso que és una falta d'il·lusió col·lectiva. la canalla veu que hi ha desorientació entre els partits polítics, per exemple. S'estan barallant. El dijous passat hi havia dos o tres actes, demà n'hi haurà d'altres, cadascú fa la seva capelleta, i és una mica penós, tot això és una mica penós. Jo em penso que l'escola serà bona quan la societat sigui bona, perquè a l'escola se li demana moltes coses, se li demana massa coses, i se li demana una cosa que no pot fer, que és que canviï la societat. I això no és missió de l'escola, és la societat el que ha de fer una bona escola. I no obstant, la contradicció del mestre és que s'ho ha de creure que canvia la societat. És com allò que dèiem d'un mestre. Mira, quina és la condició d'un mestre? La condició d'un mestre és que quan un nen et diu que no ho faré mai més, tu t'ho creguis de debò, però absolutament, sabent que al cap de 5 minuts hi tornarà. I aquesta, si no t'ho creus, això, sabent que hi tornarà, doncs no pot ser mestre. Doncs a l'escola se li demana una cosa que és impossible, i en canvi els mestres ho havíem de fer. Jo als 25 anys que hi vaig ser, jo m'ho creia, que treballava. Però siguem una mica seriosos. Tindrem l'escola que necessitem quan funcionem bé.
Jo ara donaré una petita recepta, així, barrilaire, pels pares i les mares. Heu de fer un pacte amb els vostres fills, com jo he fet amb el meu. Quan diem, t'ho juro per la panxa d'un canguro, no és broma, de ben petits, això, amb el meu fill tenim dos codis. Un, mentides mai, les coses s'han d'afrontar. Si l'has feta, doncs l'has feta. Si n'hi ha un càstig o un advertiment, doncs, escolta'm, les coses, els fets, això ho deia Nietzsche, que va parar boig, pobre, deia, no hem de ser tan covards de deixar els nostres actes allà, isolats. Mira, sí, jo ho vaig fer, però m'és igual. No, això s'ha d'assumir i tal. Doncs això, veritat, sempre per davant, i els nens ja ho són, donats a dir la veritat, i a vegades esdevenen incòmodes per això, per la societat tan tocada i posada. I la segona és, quan et dic, t'ho juro per la panxa d'un canguro, això, escolta'm, és per tota la vida. Fins ara ens ha funcionat. No sé què tenen les panxes dels cangurs. Se'm va acudir un dia que ja estava desesperat, per això que deia jo el doctor Cots, perquè deia, home, Miquel, una altra vegada. Però era una tonteria, una qüestió d'ordre intern de la casa. Dic, mira, això no pot ser. Sempre em dius que no ho faràs mai més i ho tornes a fer. Doncs no pot ser. M'has de dir, t'ho juro per la panxa d'un canguro. Xxt, compte amb això, No sé què es va pensar, pobra criatura, però va sortir a fer...
Mira, ara que dius això de t'ho juro per la panxa d'un canguro, a l'escoltar-te m'he imaginat el canguro i a la panxa hi té una bossa. I el que és protecció i ajudar a créixer.
Això és semiòtica pura.
Ah, mira.
Està molt bé, senyora Palau? Ha estat molt bé aquí, molt ràpida, Però no ràpida, com dirien els locutors esportius, ràpida i eficaç, que en diuen ells.
Això que acabes de dir és una mica el que estem sempre parlant, de quina és la funció paterna en relació a la societat i també com a reflexe de la conducta en l'escola. És a dir, estàs parlant d'una qüestió de primer jugar amb la paraula, de parlar, després de marcar unes normes, posar uns límits, saber doncs, com i de quina manera un ha de viure sense traspassar aquest límit, si el traspassa, com de quina manera es paga aquesta culpa perquè l'educació ha portat en aquí, i això d'alguna manera és el que es transmet a la societat. És veritat, perquè és veritat que la societat, jo no sé si seria la societat parlar més bona o més dolenta, però és la que hi ha. És a dir, quan un surt al carrer es troba en que tots aquests principis, si no estan ben treballats, si no estan ben viscuts a la família, es troba que comencen a arribar una quantitat de missatges que són contradictoris precisament amb aquesta funció que és la paterna, no? I llavors ens trobem que hi ha una gran despista per part dels menors, també per part dels adults,
I tant.
En relació al que un ha de fer, un cap on d'anar, i quins són els límits, i quins són els valors aquells que tenen aquest privilegi i s'han de sostenir, no? I llavors a l'escola es troba exactament amb el mateix. És a dir, estàs mirant els mitjans de comunicació, que bàsicament és anunciant una societat que produeix més del que som capaços de consumir, i que, per tant, tot el missatge va per aquí, que sembla que tot sigui possible de fer. Veiem com es transgreda constantment tot el que són normes, diguéssim, morals, normes, diguéssim, humanes, i, lògicament, jo crec que és una societat, en aquest sentit, complexa, perquè un menor el pugui viure i pugui, d'alguna manera, sense aquesta base que dèiem nosaltres amb aquest ensenyament familiar, pugui viure sense angoixa, sense patiment i sense saber què ha de... o no sapiguem què ha de fer en molts moments en la seva vida, no? La seva conducta a l'escola, quina és la relació afectiva que ha de tenir amb els companys, etcètera, etcètera. Estem allà mateix. Jo penso, comentava abans, que em penso que aquesta és una realitat social, ni més bona ni més dolenta, és la que ens toca viure. Evidentment que hem de denunciar allò que no funciona, però, home, intentem posar accent en aquells elements que encara que són valors de base, no? Com és l'educació, com és l'efecte, com és el creixement dintre la família, no? I en aquest sentit m'ha fet recordar una mica això, no? Aquest punt de partida.
Jo hi ha una recepta que també els que deien, no, que vam aprendre en unes jornades que vam realitzar d'infància també, que un expert ens va dir que la clau està amb la negociació.
I tant!
La negociació entre el pare i la mare, el nen i la nena. Aquesta capacitat de negociació que ens fa falta moltes vegades, però de saber cedir o estirar en un moment determinat. Perquè a la majoria de reunions que fem a vegades amb pares o amb escoles, sempre ens parlen de disciplina, autoritat i límits, de posar límits. I bé, això és fàcil, posar límits. I l'autoritat és discutible perquè l'autoritat, a vegades, amb alguns temes els tenen els grans i amb altres els tenen els petits. Actualment, el domini de les tecnologies, l'autoritat el té el nen i nena de 7 o 8 anys més que el pare o la mare, que a vegades no en té ni idea de l'ús de les tecnologies. Per tant, això de l'autoritat s'ha d'utilitzar en el moment que cal i respectar qui té l'autoritat en aquell moment, no? Però jo crec que hi ha un altre problema important, són els referents, i lligant amb el que dèieu tant això com el Jordi Cos, de que quins referents dona la societat? La dels videojocs, la de les pel·lícules, dels ídols esportius? Clar, aleshores aquí el que hem de fer, referents que ensenyin les oportunitats dels nens i de les nenes i que no siguin aquells referents que els estem posant tot el dia en el qual ells es volen emmirallar i aleshores passa el que passa, no?
Ara, esclar, és que vostès mateixos ho han buscat. Jo, a mi em sap molt de greu de dir-ho. Estem ja al llindar del fi del programa. Se'ns ha passat volant, francament, perquè fa goig escoltar-vos tots plegats i totes. I, per tant, us enredarem per venir un altre dia. Perquè se'ns han quedat una pila de temes al tinter. O, si no ho haguessin fet també, jo ara diria, doncs, moltes gràcies, molt agraïts, però, esclar, heu de tornar un altre dia. Ja quedarem, ja us enredarem, mirarem de portar alguna cosa per picar, això també us ho dic, eh? Perquè, esclar, és que em fot unes mirades, la senyora Palau, com dient, home, això no es fa, les olives, ni que siguin... No, de veritat, sou pregats i pregades, si així ho voleu, de tornar-hi, perquè el tema dona molt de si, i perquè hi ha molts dubtes que es poden dispel·lir i que molta gent que ens estan escoltant ara, segurament pares, mares, educadors, nens, nenes, deuen pensar, doncs mira, això no ho havia pensat mai, o amb això no hi havíem caigut. La negociació i el pacte, que és la base de qualsevol societat democràtica que es vulgui anomenar-se com a tal. Jo els vull agrair de tot cor la seva presència aquí, les seves aportacions, el senyor Jordi Cots, el senyor Josep Maria Villena, la senyora Maria Eulàlia Palau. Portarem olives farcides o sense farcides?
Home, i unes lioneses aniria més bé a aquesta hora,
això, eh? Bueno, va, olives farcides de lioneses. Això el Ferran Adrià.
Ah, molt bé.
La Sílvia Hernández i en Jaume Clopés, tots ells representants de diferents organismes, associacions, però coneixedors de la problemàtica de la infància. M'accepten el repte que els hi he llançat? Voldran venir-hi un altre dia?
Sí. I tant que sí.
Molt de gust.
Val, molt de gust.
Portin la beguda vostès i jo ja posaré, posaré la teca.
Així ho farem.
Així ho farem. Vinga, el compromís.
I acabem, doncs, recordant això, que són els nostres fills, les nostres filles, els joves i les joves de Catalunya, són persones grans petites. Persones grans petites. Potser no hi tenen la nostra experiència, potser no hi tenen la nostra capacitat de coneixement, però tenen les mateixes pulsions. Estimen, pateixen, s'hi fixen, no són tontos, no són ninos, no són ens passius, no són quelcom per manipular, ni són argila per fer-los tal com nosaltres volem. Són persones lliures. Per tant, ens quedem amb aquesta reflexió, els hi dono les gràcies. Moltes gràcies a vostè per escoltar-nos des de casa seva, entre Canaló i Canaló, i ens retrobem, si Déu vol, demà dilluns. Aquí, el Digues Com. Sí, Digues Com, jo també. Bé, vaig bé, si aniré. És que jo no he dinat res, m'ha entrat la gana. Escolti'm, salut i pedagogia.